Esquerra avala l'impost sobre els grans fortunes i rebutja el recurs que havia presentat Díaz Ayuso. El ple del tribunal considera que l'impost no vulnera les competències autonòmiques ni tampoc els drets fonamentals dels contribuents, com va esgrimir la presidenta de la Comunitat de Madrid quan va presentar el recurs, en aquest cas al març. El Constitucional ha aprovat, per tant, aquest impost amb 7 vots a favor i 4 en contra. I una cinquantena d'entitats han fet entrega al Parlament de més de 60.000, volíem dir, signatures per posar en marxa una iniciativa legislativa popular per aconseguir que es dediqui el 6% del Producte Interior Brut a l'educació. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Actualment la inversió en educació no supera el 3,8% del Producte Interior Brut. Segons la comunitat educativa, la manca d'inversió provoca que les ràtios es mantinguin altes, perjudicant així els estudiants amb més dificultats, que no es financiï com cal l'educació inclusiva i taxes elevades d'abandonament prematur. Per això, durant 6 mesos, les entitats han recollit 61.247 signatures amb l'objectiu que es tramiti una llei que permeti augmentar la inversió fins al 6% del PIB en 4 anys. Avui han fet entrega d'aquestes signatures al Parlament i també de forma simbòlica a representants d'Esquerra, Junts, el PSC, Comuns i la CUP. Ara s'obre un període de validació i una vegada confirmades seran els grups parlamentaris els que acceptin o no posar en marxa la tramitació de la llei.
Gràcies, David. Bon dia.
Bon dia.
I el sector del taxi es mobilitzarà demà per denunciar la mort de Carlos Ríos, el taxista que va morir el passat diumenge a Barcelona després de ser agredit per un motorista. Així ho ha denunciat el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez.
Todos los taxis ocuparemos la Gran Vía, desde la calle Bailén hasta la calle Entenza. Todos los carriles, dejaremos los carriles de emergencia y todo el Paseo de Gracia, desde la Gran Vía hasta la calle Rosellón, de subida y de bajada. Y haremos un homenaje a nuestro compañero, Carlos, que bajo nuestro punto de vista, esto ya no es un delito de lesiones, es un homicidio y la pena tiene que ser de 10 a 15 años y esto es lo que vamos a pedir mañana, justicia y que este suceso pues no quede en el olvido.
A més, el servei de taxi quedarà aturat entre les 10 i les 12 del migdia per una marxa lenta que tindrà lloc al centre de la ciutat. I en esports, el Barça juga avui a la tarda al camp del Shakhtar Donetsk la 4ª jornada de la fase de grups de la Champions. Una victòria donaria als blaugranes l'accés matemàtic al 8è de final. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts, 7 de novembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 7 de novembre, avui el Barça pot certificar la classificació matemàtica per als 8ens de final de la Champions masculina de futbol, una cosa que fa 2 temporades consecutives que no passa. El Barça es queda a la lligueta de grups i ha de jugar la Europa League, tampoc sense gaire sort. Com dèiem, el Barça de moment ha fet els deures, 9 de 9, avui si guanya el Shakhtar, també en horari de tarda, a 6:45 de la tarda, en aquest cas a Hamburg, certificaria matemàticament ja aquest bitllet per als 8ens de final i encarrilaria i molt la primera plaça del grup, depenent també del que faci el Porto contra l'Anvers. Avui parlarem de futbol, farem aquesta prèvia, també escoltarem el nou entrenador de l'Espanyol, que ahir ja escoltàvem en directe, Luis Miguel Ramis, a la segona masculina, i també parlarem de waterpolo, de la prèvia de la Supercopa d'Europa, que avui disputa el Club Natació Sabadell a Budapest, a Hongria. A més, repassarem com els ha anat el sorteig de la Champions, de la tercera fase de la Champions, de la Lligueta Grups, als equips catalans, als 4 equips catalans, Lleida, Reus, Calafell i Barça. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça pot certificar avui matemàticament l'accés als vuitens de final de la Champions masculina.
Després de dues temporades consecutives, quedant eliminat i havent de disputar l'Europa League, els blaugranes obtindran el bitllet per als vuitens si guanyen avui el Shakhtar en la quarta jornada de la fase de grups. El partit es disputarà a Hamburg, on el conjunt ucraïnès hi juga com a local aquesta temporada en horari de tarda a 6:45, i el Barça encara no podrà comptar ni amb Frenkie de Jong ni el capità Sergi Roberto, encara lesionats.
De fet, amb una victòria blaugrana, avui Alemanya s'encarregaria molt la primera plaça, depenent del resultat de l'altre partit del grup, entre el Porto i l'Anvers, a les 9 de la nit, a falta de dues jornades. Pel que fa a l'Espanyol, ahir va presentar el nou entrenador, Luis Miguel Ramis.
En una roda de premsa tensa, conjunta amb el director esportiu Frank Garagarza i el director general del club, Mao Ye, el tècnic tarragoní arriba per redreçar la dinàmica després de 3 partits sense guanyar, per no desenganxar-se de la part alta. Ramis, amb experiència contrastada a segona divisió en equips com l'Almeria, l'Albacete i el Tenerife, ha signat fins a final de temporada i en cas de sense primera renovaria automàticament per un curs més.
Una roda de premsa tensa, principalment amb el director esportiu, Frank Garagarza, i la veu de Luis García, com es va acomiadar el ja exentrenador perico. Per cert, avui mateix el club blanquiblau anuncia la renovació del jugador del planter, Antonio Roca.
El davanter, amb fitxa del filial, però en dinàmica de primer equip fins ara, ha signat una ampliació del seu contracte fins al 2026, amb opció de prorrogar-lo fins al 2027. Roca ha debutat aquest octubre contra el Llevant després de sortir de lesió i porta 4 temporades al club, on hi va arribar procedent de l'Adam.
I ja tenim data pel sorteig de la segona eliminatòria de la Copa del Rei.
En el sorteig en el qual hi haurà 3 equips catalans, Girona, Espanyol i Terrassa, es farà finalment dimecres de la setmana que ve, 15 de novembre, a la 1 del migdia. El sorteig s'havia assenyalat per aquest mateix dimarts, però s'ha hagut de posposar després que s'haguessin d'ajornar 2 partits de primera ronda, el Gimnàstica Segoviana, Sestao River i l'Atzeneta Saragossa, fins la setmana que ve. Encara no hi seran ni Barça, ni Real Madrid, ni Atlètic de Madrid, ni Osasuna, que disputaran la Supercopa d'Espanya. I ja hi entra la Morevieta, accent a la primera ronda, per haver-se proclamat campió de la Copa Federació.
Per cert, aquest mateix migdia s'ha fet oficial la desqualificació del Granada de primera per l'alineació indeguda del porter barceloní Adri López, passat a les categories inferiors de l'Espanyol, i que té fitxat la fila de Granada, però té més de 24 anys, una normativa pel qual l'Arosa Gallec, de tercera federació, serà el sorteig de la setmana que ve. En handbol, el Barça ja és a demà a l'Aràbia Saudita per disputar a partir de demà la Superglobe, el Mundial d'Oficios de Clubs.
Els blaugranes buscaran la seva 6ª Superglobe, després de perdre les finals de les dues últimes temporades contra el mateix equip, el Magdeburg alemany. Fins a 13 jugadors del Barça venen de compromisos amb les seves seleccions i, per tant, l'equip no ha pogut preparar a consciència la cita. L'equip de Carlos Ortega ha quedat enquadrat amb l'Al-Ahli egipci i l'Ar-Nor saudita, que avui s'enfronten entre ells.
En waterpolo, avui el Club Natació Sabadell buscarà la seva 4ª Supercopa d'Europa femenina.
Les vallesanes disputen la final aquesta tarda a 6:45 a la piscina de l'UPC de Budapest, a la capital hongaresa, on ja hi són des de divendres, ja que s'hi van quedar després de jugar dissabte partit de Champions contra el Dunajovaros, amb victòria ajustada. L'última Supercopa Europea que es va endur el Sabadell va ser el 2016, guanyant el Mataró en la repetició de la final de la Champions de la temporada passada. El 2019, ja amb David Palma a la banqueta, la va perdre a casa, a Can Llong, contra l'Horizonte italià.
Veurem si aquesta sí que és la vençuda. A priori, el Sabadell és superior a les hongareses. En hoquei patins, els 4 equips catalans vius a la Champions masculina ja coneixen els seus rivals per a la fase de grups.
El Barça ha quedat enquadrat al grup A amb el Barcelos portuguès, el Liceu gallec i el Forte di Marmi italià. Al grup B hi ha 2 catalans, el Reus i el Calafell, que jugaran amb el Benfica i l'Sporting de Portugal. I al grup C hi ha el Lleida Llista, que es tornarà a enfrontar al Porto, a més del Tomar, també portuguès, i el Trizino italià. La fase de grups començarà el cap de setmana del 30 de novembre i acabarà el 29 de febrer. Els 2 primers de cada grup passaran als quarts de final.
Tot seguit ho repassarem, i a l'hoquei Lliga Femenina avui arrenca la 8ª jornada amb un partit avançat.
Amb el duel entre l'Igualada i el Palau, que començarà a les 9 de la nit a les Comes, les igualadalines volen el triomf per fugir de la zona baixa, mentre que les vallesanes, que són segones, buscaran sumar 3 punts més per seguir pressionant el líder, el Vilassana.
I un últim punt, en futbol sala, el Barça disputa aquest vespre un partit avançat de la 14ª jornada contra el segon classificat a la primera masculina.
Duel entre el primer i el segon avui a partir de 9:45 del vespre entre el Cartagena i els blaugranes, que han sumat 4 punts més que els murcians. El partit s'avança per la coincidència amb la disputa de la ronda elit de la Champions per part del Barça el primer cap de setmana de desembre.
Dimarts 7 de novembre, 10 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol. Avui torna la Champions masculina per al Barça, que aquesta tarda obre la quarta jornada de la màxima competició continental. Les blaugranes són des d'ahir a Hamburg per enfrontar-se al Shakhtar ucraïnès, que aquesta temporada hi juga allà com a local, i arriben amb un objectiu molt clar, tancar la classificació ja matemàticament per als vuitens de final, on no hi han accedit els últims 2 anys. Per fer-ho, en tindríem prou amb un punt, però una nova victòria, que seria la quarta en 4 partits, encarregaria i molt la primera plaça. El tècnic blaugrana Xavi Hernández parlava ahir d'oportunitat i reconeixia que l'últim partit contra la Real Ciutat, que es va acabar guanyant malgrat el mal joc desplegat per l'equip, no és l'ideal del que busquen, però que aquests escenaris es continuen donant i han d'estar preparats.
Nosaltres el que volem és jugar un futbol excels i guanyar per golejada. No? Aquesta és la pel·lícula perfecta. Però clar, aquesta pel·lícula no passarà a cada partit. Hi ha un contrari, hi ha un rival que t'apreta, que nosaltres estem menys inspirats, que ens falta intensitat com en l'últim partit. El que hem de buscar és aquesta continuïtat, aquesta constància i exigir-nos més en aquest sentit. Trobar la fórmula perquè tant de bo arribem en aquest escenari ideal en cada partit. Però no passarà, ja us ho avanço, perquè hi ha molts partits que es compliquen. Nosaltres el busquem sempre, però es compliquen molt i això és un procés.
Xavi, que ha complert aquesta setmana 2 anys com a entrenador del Barça, i la Garenga assegura que l'evolució i el balanç del seu equip durant aquest temps és positiu. El partit de Noeta de dissabte passat vol que serveixi com a punt d'inflexió, sobretot per recuperar la intensitat que, segons també reiterava, va faltar a la primera meitat. En aquest sentit, la defensa de Francesc Blaugrana, Jules Koundé, que també va comparèixer ahir a la prèvia, assegurava que la clau és no deixar pensar el Shakhtar en atac.
Es un equipo que juega bien al balón si le dejas tiempo, si no le presionas, y bueno, creo que lo hicimos muy bien en la primera parte y quizás en la segunda un poco menos, y nos dieron problema, marcaron un gol y después el final del partido no fue el que queríamos, no fue un partido cómodo, y bueno, mañana vamos a intentar de hacer un partido completo, de presionarle bien y no dejarle el tiempo para jugar.
Un Koundé que va dir que estava content de jugar més de central i no tant de lateral dret, com la temporada passada, però que es posava a disposició de l'entrenador per jugar on necessités. A més, el central francès va reconèixer que l'equip patia desconnexions que no es podia permetre en fases del partit. El Barça no podrà comptar avui encara ni amb Frenkie de Jong ni el capità Sergi Roberto, que s'ha encat a Barcelona encara lesionats. Torna a ser la convocatòria el migcampista del filial Marc Casador. Aquesta tarda, 3:45, per tant, per obrir la jornada de Champions, aquest Shakhtar Barça, a l'altre partit del grup H, s'enfrontaran Porto i Anvers, en aquest cas a les 9 de la nit. Més futbol. Mentrestant, a la segona masculina, i l'Espanyol, ho escoltava en directe, va presentar el seu nou entrenador, el tarragoní Luis Miguel Ramis, en una roda de premsa un pèl tensa, sobretot amb el director esportiu Fran Garagarza, i com va anar la sortida de Luis García. Això ho explicava Garagarza.
De hecho, si quieres, te dejo el móvil. Te doy el móvil.
No, no haría falta.
No, pero yo sí quiero. Toma el móvil.
Pero claro, no, de verdad.
Bueno, pero te respondo porque no es verdad. No es verdad. Y para demostrártelo te dejo el móvil, ¿vale? Ayer hablamos con Luis, 10:30 de la mañana, por teléfono. Nos citamos a las 11 en el aquí mismo. Hablamos con él, le comunicamos lo que pensábamos, Mao, Chen y yo. Y cuando termina el partido del filial, yo hablo con Iván de la Peña, que está en Italia. Pero hablo para comunicarle, para nada más. Faltaría más que nos equivocáramos en las formas con nuestro entrenador hasta ayer. Faltaria más.
Aquesta és la versió del director esportiu de com van fer fora destituir a Luis García. A la versió que havien publicat també ahir diversos mitjans és que el van fer fora a través d'un missatge de WhatsApp, no de Garagarza, sinó del director general Maoye. Pel que fa al nou tècnic, Ramis assumeix el repte de tenir la responsabilitat d'assolir l'objectiu de tornar a primera divisió.
Muy contentos de llegar. Cuando surge esta posibilidad, pues nos llena de ilusión y de responsabilidad, y vamos a intentar responder conforme al peso que tiene esta camiseta. Ahora mismo en segunda división, pero sabemos de la importancia, sabemos de la responsabilidad que tenemos, del reto que hemos aceptado, nos sentimos preparados, por lo tanto, desde hoy ya mandar buenos mensajes a la plantilla para intentar llegar a donde queremos.
Luis Miguel Ramis, que assegura que buscarà l'equilibri entre defensa i atac i vol dotar d'alternatives al seu equip perquè es pugui adaptar en diferents situacions. La seva estrena diumenge 6:45 de la tarda al camp de l'Osca. Veurem si a l'Alcoraz, per uns problemes burocràtics que hi ha entre el club i l'Ajuntament de la ciutat aragonesa. A la primera federació, us explicàvem ahir, després d'un gran inici, el Nàstic ha entrat en una dimeca negativa i ja acumula 5 partits sense conèixer la victòria, 6 si comptem el de la Copa del Rei, que l'han fet caure, eliminat precisament de la competició del CAU, i baixar fins a la 8a posició. El grup de primera federació. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Els tarragonins que per primera setmana, d'ençà que va arrencar la Lliga Primera Federació, es veuen fora de places de promoció d'ascens, volen tornar a ser aquell equip sòlid del primer tram de Lliga. Després del parcial de 2 punts dels darrers 15 i ser eliminats de la Copa del Rei davant un rival de segona federació, el Nàstic s'avisa en aquesta 11a jornada de Lliga per primer cop fora de les places que donen dret a l'ascens directe o bé a la fase d'ascens. L'equip veu com ha entrat en una crisi de resultats de la que de moment no en sap sortir. El defensa del Nàstic, Nacho González, diu que de minimitzar les errades en defensa i aprofitar les ocasions per fer gols.
Considero que ocasiones la estamos generando, solo que bueno, que no estamos teniendo esa suerte de cara a gol. Tema mental, bueno, saber que sí, que ahora no están entrando, como te digo, pero que antes después volverán a entrar porque tenemos equipo para ello, para pelear por todo y hacer autocrítica de que bueno, que es verdad que tenemos que minimizar esos errores que estamos teniendo. I sobretot podem maximitzar les ocasions que tenim.
La plantilla del Nàstic aquest dilluns va fer sessió de recuperació, avui gaudeix de jornada de descans i a partir de demà començarà a preparar el compromís del proper diumenge a les 8 del vespre al nou estadi Costa Daurada davant el Sestao River.
Gràcies, Jordi. A la segona federació també en parlàvem ahir. Aquest cap de setmana el Lleida Esportiu va perdre el liderat del grup 3, caiem per la mínima a Formentera, una derrota que no ha de capgirar la bona dinàmica amb la qual ha arrencat l'equip de la capital del Segrià. Ua, Ull de Ràdio, Sergi Guiu.
La segona RFEF 2023-2024, per si algú encara tenia dubtes, seguirà sent una competició on la igualtat estarà en el menú del dia i on sobretot els desplaçaments tindran una dificultat afegida si els conjunts visitants volen rascar alguna cosa positiva. El darrer desplaçament de Lleida Esportiu a Formentera n'és un clar exemple. Més enllà de la derrota per la mínima, l'exigència del desplaçament, els efectes meteorològics incontrolables o les necessitats del rival a mesura que va avançant la competició porten a ratificar que els ambiciosos objectius dels lletans no seran fàcils d'aconseguir. Ho tenia clar l'entrenador Ángel Viadero.
El año es largo, que estamos, hemos hecho un muy buen inicio, pero que hay muchas cosas todavía por hacer y por decidir. Creo que no es fácil ganar en este grupo. Hay muchas circunstancias que se dan y que hace que la competición sea muy exigente y nosotros, bueno, pues el día que no estás fino por lo que sea, por las circunstancias o no estás acertado, pues al final sufres muchísimo, ¿no?
En aquest sentit, i tal i com ho està fent el Lleida Esportiu enguany, els partits al camp d'esport tindran una importància vital, ho evidenciava el jugador del Jatán, Sergio Montero.
Sí, sí, y va a perder mucha gente. Al final en estos campos es difícil, no depende solo de tu juego, de tu, el planteamiento que has entrenado toda la semana. Y sí, no va a ser un camino de rosas, no nos pensemos que vamos a ganar todo. Però en casa sí que és verdad que el domingo, si queremos estar ahí, hay que volver a ganar.
Al camp d'esports, el Lleida Esportiu encara no ha deixat escapar cap punt enguany i espera seguir amb aquesta línia el proper diumenge, a les 5 de la tarda, davant el Torrent.
Gràcies, Sergi. Per ser tancar en futbol, ja tenim millor gol de la jornada d'aquest cap de setmana al futbol català. Segons les vostres votacions a la xarxa X, a Twitter, l'escollit ha estat el golaç de falta directa d'Àlex Pla, migcampista de l'Europa, a la victòria del seu equip per 2-0 contra el Terrassa, la segona federació. El gol d'Àlex Pla s'ha endut el 50,9% dels vots, davant del d'Aleix Díaz del Sant Ildefons, a primera catalana, el d'Omar Damba del Granollers de la Lliga Elite i el d'Aina Duran a la victòria de l'Espanyol contra l'Europa a la primera federació femenina. En hoquei patins, els 4 equips catalans que participaran a la fase de grups de la Champions masculina ja coneixen els seus rivals. El grup A ha quedat enquadrat al Barça, amb 2 caps de sèrie més, el Liceo Gallec, subcampió de l'hoquei Lliga, i el Barcelos portuguès, a més del Forte dei Marmi italià, l'equip contra el qual ja es van enfrontar a la temporada passada a la fase de grups. Contra el Barcelos ho van fer, recordem, als quarts de final. Escoltem la valoració que en fa l'entrenador blaurana Edu Castro.
Un grup potentíssim. 4 equips que podríem ser candidats a entrar a la Final Four. El Liceo el coneixem tots, després de la fantàstica Supercopa que vam fer, un equip supercompetitiu. Serà un rival temible, un dels 3, el Barcelos. Només recordar la Final 8 de l'any passat, a quarts que vam haver d'anar a la pròrroga per eliminar-los. Un equip jove però molt ben treballat i després el Forte, que no és ben bé el mateix equip de l'any passat, que s'ha reforçat molt bé, que ha canviat d'entrenador, que han fet fitxatges de primeríssim nivell. Bé, hem d'intentar imposar-nos per assolir la primera posició del grup, que és l'objectiu.
Precisament el Liceo serà el primer rival a Europa del Barça aquesta temporada, només 5 dies després de l'enfrontament indirecte entre els dos equips a l'hoquei Lliga. Al grup B hi tenim 2 catalans que ja es van trobar en la fase anterior, aquest que passava l'any passat, Reus i Calafell, que s'enfrontaran també a 2 portuguesos, Benfica i Sporting. Ens ho amplia des de Ràdio Bellveí, el David Canto.
Serà la fase de grups que durarà des de finals de novembre fins a finals de febrer. El sorteig d'ahir va situar el Calafell al grup B amb un equip català i dos portuguesos. Ferran López, entrenador del Calafell.
D'entrada penso que és el grup més difícil que hi ha. Penso que és un grup molt complicat. Penso que els equips portuguesos estan força per sobre ara mateix que molts de nosaltres, no només per la professionalització dels clubs, sinó també pràcticament de la Lliga i de l'hoquei allà.
López veu així els altres equips del grup.
Anar doncs, a llocs històrics i d'aquesta potència a nivell europeu, doncs, com a esportista és un privilegi. I el Reus, doncs bé, segurament hagués estat millor un altre equip que no ens coneguéssim tant, però bé, al final també és un duel entre cometes, no? I amb molt de respecte d'aficions, que omplen els pavellons, que hi ha una rivalitat que fa que els partits doncs, per l'espectador siguin molt macos de veure.
I l'entrenador del Calafell opina això sobre jugar l'últim partit de la fase a casa.
La nostra feina al final és preparar-nos per arribar al final de la competició amb possibilitats de classificar-nos. Per tant, si aquest és el nostre plantejament, tenir el partit a casa final, sigui contra qui sigui, doncs és un avantatge.
El primer partit del Calafell a la fase de grup serà dijous 30 de novembre a la pista del Benfica a Lisboa. Al desembre, el dia 14, rebrà la visita del Reus Deportiu.
Gràcies, David. Dos catalans al grup B. El grup C, el Lleida Llista, es tornarà a veure les cares amb el vigent campió, el Porto. També hi ha un altre portuguès, el Tomar, que va deixar fora el Noia i és el vigent, l'actual líder de la Lliga Portuguesa. I també hi ha el Tricino italià. I finalment, al grup D, no hi tenim cap català. Dos portuguesos, Oliveirense i Valongo, el Lodi italià i el Sant Omer francès. Recordem que aquesta tercera fase, ja amb tots els equips en acció, arrencarà el cap de setmana del 30 de novembre i acabarà el 29 de febrer. Els dos primers de cada grup es classificaran per als quarts de final. Demà es disputen tres partits pendents de la sisena jornada de l'hoquei lliga masculina. El Noia Voltregà, l'Igualada Reus i el Sant Just Lleida. Dijous es tancarà la sisena jornada amb el partit de central Calafell i Barça, el Joan Ortoll. I a l'hoquei lliga femenina avui es tanca, juga un partit avançat, en aquest cas de la vuitena jornada, entre l'Igualada i el Palau. A partir de les 9 de la nit, les vallesanes segones a dos punts del líder, el Vilassana, volen posar pressió a les del Pla d'Urgell, que no juguen fins dissabte, mentre que l'Igualada vol donar la sorpresa i sumar per sortir de la part baixa. De moment han sumat 4 punts després de 7 jornades. Per cert, pel que fa al millor gol de l'hoquei lliga, en aquest cas a la competició femenina. Recordeu que podeu votar cada dilluns i dimarts, fins dimarts al matí a Twitter, a la xarxa X, @esportsenxarxa. El guanyador ha estat el d'Alba Garrote del Corunya, amb el 48,4% dels vots, que s'ha imposat els grans gols d'Ona Castellví del Manlleu, d'Aina Florenza i Berta Busquets, totes dues del Palau, que recordem que juga avui. A la competició masculina, recordem que aquest cap de setmana 5 equips, tots ells catalans, han disputat Champions i, per tant, només s'han pogut disputar 3 partits d'hoquei lliga. En waterpolo, el Club Natació Sabadell buscarà aquesta tarda aconseguir la seva quarta Supercopa d'Europa, un dels reptes que més il·lusionen en aquest inici de temporada. Les vallesanes campiones de l'última Champions jugaran a la piscina de l'UPSE de Budapest, a la capital hongaresa. L'equip de David Palma ja és a Hongria des de divendres, ja que dissabte va jugar contra el Dunajvaros en la tercera jornada de la Champions aquest any, amb victòria més petita del previst, per 8-9. Sobre el paper, el Sabadell ha de ser superior per endur-se el títol. Avui, tot i que l'equip no se'n refia de les hongareses, escoltem el tècnic David Palma.
El factor de jugar com a local els hi donarà molta embrancida, no? És una piscina molt mítica, que estarà a tope, que les animarà molt. Crec que elles no tenen cap tipus de pressió per això, perquè és un equip jove. Jo, si fos l'entrenador de l'UPSE, plantaria la final, com deia el Cruyff, per sortir a disfrutar-la, no? Jugues contra el campió d'Europa, no tens cap pressió. Som nosaltres les que normalment portem la pressió i l'obligació de guanyar.
L'última Supercopa que es va endur el Sabadell va ser el 2016, guanyant el Mataró, en la final que vam viure també de la Champions la temporada passada, Mataró-Sabadell. El 2019, ja amb David Palma a la banqueta, la va perdre a casa, a Can Llong, contra l'Horizonte italià. Veurem si avui es va guanyar el títol i sí que dona la vençuda. I abans d'acabar en bàsquet, volem parlar del gran inici de temporada del Sol Gironès Visual Bàsquet a la Lliga EVA, en ple de victòries, de moment 6-6 i líders en solitari. Televisió de Costa Brava, Nerea Cabello.
Gran inici de l'equip de la Bisbal d'Empordà a la Lliga EVA, amb 6 victòries de 6 partits que porten jugats. El Sol Gironès Visual Bàsquet continua líder en solitari després de guanyar el quarter de Huerva per 85-67. Tal com declara l'entrenador de l'equip bisbalenc, Carles Rofes, tot i entrant a només un dia abans d'aquest partit, l'esforç de jugadors ha estat digne de la victòria.
Molt content, perquè havíem tingut a més una setmana complicada amb només un entreno després de la Lliga Catalana,
i poder preparar el partit contra un equip tan fort com el Quarte, que venia amb bona dinàmica, i nosaltres l'hem fet molt seriosos, aturant els punts forts que pensàvem que ells tenien, i la veritat és que els nois ho han fet molt bé.
Recordem que els 5 partits anteriors la victòria també es va acompanyar tant a casa com a fora. En primer lloc, va començar amb molt bon peu la pretemporada amb la victòria al Club Bàsquet Rosem 68-64. Seguidament, el Club Bàsquet Martorell tampoc va ser un rival i l'equip al Sol Bisbal Bàsquet va guanyar 70-57. El Bisbal Bàsquet també va guanyar el Club Bàsquet al Picat per 79-75, classificant-se pels quarts de final de la Lliga Catalana EVA. Després també es va imposar el Club Bàsquet Zaragoza amb 86-76 i abans del triomf d'aquest darrer cap de setmana cal sumar la victòria davant del Club Joventut Barcelona amb 75-69. Ara, aquesta setmana vinent, encadenen un altre partit a casa rebent la visita del Valls, el tercer classificat a la Lliga.
I abans d'acabar aquest en joc, us explicarem que en futbol sala avui tenim partides de la primera masculina entre el primer i el segon classificats, Barça i Cartagena, els blaugranes que amb molts partits a les cames i encara amb moltes baixes volen ampliar la distància amb els murcians, que ara tenen a 4 punts i juguen a domicili, en aquest cas a Cartagena. A la convocatòria hi ha els 9 jugadors disponibles del primer equip, a més del 3 del filial, Touré, Harrison i Martí Antolín. Aquest Cartagena-Barça avançat de la 14a jornada, que s'acabarà de disputar quan els blaugranes juguin la ronda elite de la Champions en principis de desembre, començarà avui a 8:45 del vespre. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Guillem Vicedo, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Of my game.
Bon dia i bon dimarts, 7 de novembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 7 de novembre, avui tenim prèvia de Champions masculina de futbol, aquest Shakhtar Barça que pot donar el bitllet ja matemàtic als blaugranes pels vuitens de final. També escoltarem el nou entrenador de l'Espanyol, Luis Miguel Ramis, ahir ha presentat oficialment. Repassarem els sorteig d'ahir al vespre amb reaccions dels equips catalans a la Champions masculina d'hoquei patins i farem la prèvia de la final de la Supercopa d'Europa femenina de waterpolo entre l'UPC de Budapest i el Sabadell, que parteixen com a favorites. Futbol, hoquei patins, waterpolo, però també futbol sala, bàsquet i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça pot certificar avui matemàticament l'accés als vuitens de final de la Champions masculina.
Així és, després de dues temporades consecutives, quedant eliminat i havent de disputar l'Europa League, els blaugranes obtindran el bitllet per als vuitens si guanyen avui el Shakhtar en la quarta jornada de la fase de grups. El partit es disputarà a Hamburg, on el conjunt ucraïnès i juga com a local aquesta temporada en horari de tarda, 3:15, i el Barça encara no podrà comptar ni amb Frenkie de Jong ni el capità Sergi Roberto, encara lesionats.
De fet, amb una victòria blaugrana avui, Alemanya s'encarregaria molt ja a la primera plaça, depenent del resultat de l'altre partit del grup, el Porto Anvers, a les 9 de la nit, a falta de dues jornades. Pel que fa a l'Espanyol, ahir va presentar el seu nou entrenador, Luis Miguel Ramis.
En una roda de premsa tensa, conjunta amb el director esportiu Frank Garagarza i el director general del club, Mao Ye, el tècnic tarragoní arriba per redreçar el rumb després de tres partits sense guanyar, per no desenganxar-se de la part alta. Ramis, amb experiència contrastada a segona divisió, en equips com l'Almeria, l'Albacete i el Tenerife, ha signat fins al final de temporada i, en cas de sense primera, renovaria automàticament per un curs més.
L'Espanyol, que ara mateix és cinquè, a 6 punts del líder, el Leganés. Per cert, avui mateix el club blanquiló ha anunciat la renovació del jugador del planter, Antonio Roca.
El davanter, amb fitxa del filial Pro Dinàmica de primer equip fins ara, ha signat una ampliació del seu contracte fins al 2026, amb opció de prorrogar-lo, això sí, fins al 2027. Roca ha debutat aquest octubre contra el Llevant després de sortir de lesió i porta 4 temporades al club on hi va arribar, volíem dir, recordem-ho, procedent de l'Adam.
I ja tenim data pel sorteig a la segona ronda de la segona eliminatòria de la Copa del Rei.
Doncs així és, perquè el sorteig, en el qual hi seran 3 equips catalans, recordem, Girona, Espanyol i Terrassa, es farà finalment dimecres de la setmana que ve, 15 de novembre, a la 1 al migdia. El sorteig s'havia assenyalat per aquest mateix dimarts, però s'ha hagut de posposar després que s'haguessin d'ajornar 2 partits de la primera ronda, el Gimnàstica Segoviana Sestao River i l'Atzeneta Saragossa, fins la setmana que ve. Encara no hi seran ni Barça, ni Real Madrid, ni Atlètic de Madrid, ni Osasuna, que disputaran la Supercopa d'Espanya. I ja hi entra la Morevieta, exempt a la primera ronda per haver-se proclamat campió de la Copa Federació.
Per cert, aquest mateix migdia s'ha fet oficial la desqualificació del Granada de primera per alineació indeguda del porter barceloní, ex de l'Espanyol, Adri López, l'Arosa Gallec, el rival de la Granada de tercera federació, serà, per tant, el sorteig de la setmana que ve. En handbol, el Barça s'ha de demà a l'Aràbia Saudita per disputar partida de demà a la Superglobe, el Mundial Oficiós de Clubs.
Els blaugranes buscaran la seva sisena Superglobe després de perdre les finals de les dues últimes temporades contra el mateix equip, el Magdeburg alemany. Fins a 13 jugadors del Barça venen de compromisos amb les seves seleccions i, per tant, l'equip no ha pogut preparar consciència a la cita. L'equip de Carlos Ortega ha quedat enquadrat amb l'Al Ali, egipci, i l'Arnor, saudita, que avui s'enfronta entre ells.
Veurem a les dues. D'aquí una estona s'enfronten l'Al Ali i l'Arnor, l'equip local, en aquesta Superglobe. El Barça, com dèiem, juga demà. En waterpolo, avui el Club Natació Sabadell buscarà la seva quarta Superglobe Supercopa d'Europa femenina.
Les ballesanes disputen la final aquesta tarda a 6:45 a la piscina de l'UBSA de Budapest, a la capital hongaresa, on ja hi són des de divendres, ja que s'hi van quedar després de jugar dissabte partit de Champions contra el Dunajovaros amb victòria ajustada. L'última Supercopa europea que es va endur el Sabadell va ser el 2016, guanyant el Mataró en la repetició, en la reedició de la final de la Champions de la temporada passada. El 2019, ja amb David Palma a la banqueta, la va perdre a casa, a Can Llong, contra l'Horizonte italià.
Veurem si avui, que parteix com a favorit, el Sabadell sí que s'endú aquest títol, aquesta Supercopa Europea. En hoquei patins, els quatre equips catalans vius a la Champions masculina ja coneixen els seus rivals per a la fase de grups.
No sé si és perquè el Barça ha quedat enquadrat al grup A amb el Barcelos portuguès, el Liceo gallec i el Fonte de Marmi italià. Al grup B hi ha dos catalans, el Reus i el Calafell, que jugaran amb el Benfica i l'Sporting de Portugal. I al grup C hi ha el Lleida Llista, que es tornarà a enfrontar al Porto, a més del Tomar, també portuguès, i el Trisino italià. La fase de grups començarà el cap de setmana del 30 de novembre i acabarà el 29 de febrer. Els dos primers de cada grup passaran als quarts de final.
I a l'hoquei Lliga Femenina avui arrenca ja la vuitena jornada amb un partit avançat.
Doncs així és, amb el duel entre l'Igualada i el Palau, que començarà a les 9 de la nit a les Comes. Les igualadines, volíem dir, volen el triomf per fugir de la zona baixa, mentre que les vallesanes, que són segones, busquen sumar 3 punts més per seguir pressionant el líder, el Vilassana.
I un últim punt, en futbol sala, el Barça disputa aquest vespre un partit avançat de la 14a jornada contra el segon classificat, a la primera masculina.
Doncs així és, duel entre el primer i el segon. Avui, a partir de 8:45 del vespre, entre el Cartagena i els blaugranes, que han sumat 4 punts més que els murcians. El partit s'avança per la coincidència amb la disputa de la ronda elit de la Champions per part del Barça el primer cap de setmana de desembre.
Dimarts 7 de novembre, 6 minuts passant de 2:45, comencem parlant de futbol. Avui torna la Champions masculina per al Barça, que aquesta tarda obre la quarta jornada de la màxima competició continental. Els blaugranes són des d'ahir a Hamburg per enfrontar-se al Shakhtar ucraïnès, que aquesta temporada hi juga allà com a local, recordem, pel conflicte bèl·lic que viu al seu país, i arriben amb un objectiu molt clar, tancar ja la classificació per als vuitens de final, on no hi han accedit en els últims 2 anys, ja de manera matemàtica. Per fer-ho en tindríem prou amb un punt, però amb una nova victòria, que seria la quarta en 4 partits, encarregarien i molt ja la primera plaça. El tècnic blaugrana Xavi Hernández parlava ahir d'oportunitat i reconeixia que l'últim partit contra la Real Societat, dissabte passat, que es va acabar guanyant malgrat el mal joc desplegat per l'equip, no és l'ideal del que busquen, però que aquests escenaris es continuaran donant i han d'estar preparats.
Nosaltres el que volem és jugar un futbol excels i guanyar per golejada. No? Aquesta és la pel·lícula perfecta. Però clar, aquesta pel·lícula no passarà a cada partit. Hi ha un contrari, hi ha un rival que t'apreta, que nosaltres estem menys inspirats, que ens falta intensitat com en l'últim partit. El que hem de buscar és aquesta continuïtat, aquesta constància i exigir-nos més en aquest sentit. Trobar la fórmula perquè tant de bo arribem en aquest escenari ideal en cada partit. Però no passarà, ja us ho avanço, perquè hi ha molts partits que es compliquen. Nosaltres el busquem sempre, però es compliquen molt i això és un procés.
Xavi, que ha complert aquesta setmana 2 anys com a entrenador del Barça, i la Garenga assegura que l'evolució i el balanç del seu equip durant aquest temps és positiva. El partit de Noeta de dissabte passat vol que serveixi com a punt d'inflexió, sobretot per recuperar la intensitat que, segons reiterava també a la roda de premsa d'ahir, va faltar a la primera meitat d'aquest partit. En aquest sentit, el defensa francès blaugrana Jules Koundé, que també va comparèixer ahir a la prèvia, assegurava que la clau és no deixar pensar el Shakhtar en atac.
És un equip que juega bien al balón si le dejas tiempo, si no le presionas, y bueno, creo que lo hicimos muy bien en la primera parte y quizás en la segunda un poco menos, y nos dieron problemas, marcaron un gol y después el final del partido no fue el que queríamos, no fue un partido cómodo, y bueno, mañana vamos a intentar de hacer un partido completo, de presionarle bien y no dejarle el tiempo para jugar.
Un Koundé que va dir que estava content de jugar més de central i no tant de lateral dret com la temporada passada, però que es posava a disposició de l'entrenador per jugar on necessités. A més, el central francès va reconèixer que l'equip patia desconnexions que no es podia permetre en fases d'alguns partits. El Barça, que no podrà comptar encara avui ni amb Frenkie de Jong ni amb el capità Sergi Roberto, que s'han quedat a Barcelona lesionats, torna a ser a la convocatòria el migcampista del filial Marc Casador en el retorn de Pedri, recordem, a la Champions, després que ja disputés alguns minuts a Noeta. Aquesta tarda, 6:45, per obrir la jornada de Champions, aquest Shakhtar-Barça, a l'altre partit del grup Club H s'enfrontaran al Porto i l'Anvers avui a les 9 de la nit. Més futbol, mentre estan a la segona masculina i l'Espanyol, ho escoltava en directe, va presentar el seu nou entrenador, el tarragoní Luis Miguel Ramis, en una roda de premsa un pèl tensa, sobretot amb el director esportiu Fran Garagarza i com va anar la sortida de Luis García. Així ho explicava Garagarza.
De hecho, si quieres, te dejo el móvil. Te doy el móvil.
No, no haría falta.
No, pero yo sí quiero. Toma el móvil.
Pero claro, no, de verdad.
Bueno, pero te respondo porque no es verdad. No es verdad. Y para demostrártelo, te dejo el móvil, ¿vale? Ayer hablamos con Luis... 10:30 de la mañana, por teléfono, nos citamos a las 11, aquí mismo, hablamos con él, le comunicamos lo que pensábamos, Mao, Chen y yo, y cuando termina el partido del filial, yo hablo con Iván de la Peña, que está en Italia, pero hablo para comunicarle, para nada más. Faltaría más que nos equivocáramos en las formas con nuestro entrenador hasta ayer, faltaría más.
Aquesta és la versió de Fran Garagarza, director esportiu, de com van acomiadar a Luis García, com van destituir el ja ex-tècnic blanquiblau, després que diversos mitjans haguessin publicat que ho van fer a través de WhatsApp, a través d'un WhatsApp no de Garagarza, sinó del director general Mao Ye, del CEO del club. Pel que fa al nou tècnic, Ramis assumeix el repte de tenir la responsabilitat d'assolir l'objectiu de tornar a primera divisió.
Muy contentos de llegar. Cuando surge esta posibilidad, pues nos llena de ilusión y de responsabilidad y vamos a intentar responder conforme al peso que tiene esta camiseta. Ahora mismo en segunda división, pero sabemos de la importancia, sabemos de la responsabilidad que tenemos, del reto que hemos aceptado, nos sentimos preparados, por lo tanto, desde hoy ya mandar buenos mensajes a la plantilla para intentar llegar a donde queremos.
Un Luis Miguel Ramis amb experiència a la segona divisió, que assegura que buscarà l'equilibri entre defensa i atac i vol dotar d'alternatives al seu equip perquè es pugui adaptar a diferents situacions.
Que tiene potencial, sí, claro, si no, no estaríamos aquí. Y vosotros sabéis que tiene potencial, lo que pasa es que, bueno, hay que desarrollarlo con continuidad, que lleguemos a los partidos con las ideas muy claras y con la capacidad para manejar diferentes situaciones. Estamos jugando en segunda división, no somos equipo de primera división. Queremos serlo, pero todavía no lo somos. Y los jugadores son de segunda división y deben adaptarse a eso con toda la tranquilidad y con todo el respeto y con toda la humildad. Muy poquitos no han pasado por esta categoría y el Español ya ha pasado y se ha levantado. Y esto es lo que vamos a intentar hacer porque consideramos todos que no le corresponde.
La seva estrena diumenge a 6:45 de la tarda al camp de l'Osca. Veurem si a l'Alcoraz, per uns problemes burocràtics entre el club i l'Ajuntament de la ciutat aragonesa. Encara en futbol ja tenim millor gol de la jornada aquesta setmana, d'aquest cap de setmana, amb el futbol català. Segons les vostres votacions a la xarxa X a Twitter, l'escollit ha estat el golaç de falta de l'ex-Pla, el migcampista de l'Europa, en la victòria del seu equip per 2-0 contra el Terrassa, la segona federació. El gol de l'ex-Pla que s'ha endut el 50,9% dels vots per davant del d'Aleix Díaz del Sant Ildefons de Primera Catalana, el d'Omar Damba del Granollers de Lliga Elit i el d'Aina Durant a la victòria de l'Espanyol contra l'Europa a la primera federació femenina. El gol de l'ex-Pla de l'Europa masculina, en aquest cas, que va obrir el camí pel conjunt gracienc per guanyar el Terrassa de Xus Trujillo, que va encaixar diumenge la primera derrota des que dirigeix l'equip. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
La derrota del Terrassa Futbol Club al camp de l'Europa va ser la primera de Xus Trujillo a la banqueta del Terrassa Futbol Club. Des de la seva arribada, dues victòries, dos empats i una derrota. Sens dubte, la victòria més destacada va ser a la Copa del Rei davant l'Albacete. Un Xus Trujillo que vol passar pàgina i pensar en el proper diumenge. Serà una data important pel Terrassa. Rep el líder i, a més, serà la presentació del futbol base. Tot això fa que el partit comenci una hora més tard. Serà a les 6 de la tarda. A les 4 es farà la presentació del futbol base. Escoltem a Xus Trujillo, entrenador del Terrassa.
No queda otra. Pasar página y esto no puede borrar lo bien que lo hemos hecho este último mes. Al final, cuanto más ganas, más cerca está la derrota. Yo llego hoy en un buen campo ante un rival que viene en una línea ascendente. Y bueno, mejor perder jugando mal que perder jugando muy, 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 muy bien. O sea, al final, si pierdes no haciéndolo del todo bien, pues oye, es lo que tenía que pasar y no hay ningún problema. A corregir cosas y a seguir en la dinámica, a seguir tratando de tener la dinámica que teníamos. Esto es muy largo.
Un partit amb una baixa importantíssima, millor dit dues, una per lesió, la de Jofre, que estarà un mes de baixa, i la de John Neskens, que va ser expulsat amb vermella directa.
Gràcies, Miqui. I un últim punt de futbol, i parlant de derrotes, volíem parlar també del mal inici de l'escala del grup 3-5 de Tercera Federació, el conjunt empordanès, que és recent ascendit de la categoria, és el que ha rebut més gols, 12 en els 9 primers partits de Lliga. Tot i les xifres, l'escala es troba ara mateix fora de les posicions de descens, amb 8 punts. Ràdio L'Escala, Ivan García.
Amb 9 jornades disputades, el Futbol Club L'Escala és l'equip del grup 5 de la tercera federació que encaixa més gols en contra, 16 en total. Pel tècnic escalenc Arnau Sala no hi ha porter titular. En funció dels resultats, el cos tècnic confia o bé en Nacho Ferretti o bé en Marc Guer.
Sí, a diferència de l'any passat, que podria ser veritat que Nacho està molt, molt per sobre dels altres seus companys, aquest any jo crec que tenim dos porters d'un nivell semblant i jo vull que tothom se senti important. No, és veritat que la porteria això no és habitual, però no es pot tenir un jugador del nivell de Marker tot l'any sense jugar. No ho vull fer, ja ho teníem així des del principi.
Pel que fa a gols a favor, els anxovers n'han fet 10, 3 de menys que l'Olot, que és el líder, però ara bé, els olotins només han encaixat 5 gols en contra. Els escalencs són quarts per la cua, tenen 8 punts, i aquest novembre és decisiu, ja que tots els rivals són directes. El primer ha estat la Grama, que guanyava diumenge 2-3 a l'Escala. Els saltempordanesos encaixaven la cinquena derrota del curs, la segona consecutiva.
No, bueno, un equip de futbol pateixes sempre. L'any passat patíem perquè estàvem a dalt i aquest any patim perquè estàvem a baix. Patir i pateixes sempre. T'han de començar a guanyar partits, però si no et veuràs enrere i això encara crearà més nervis, més incertesa i això no és bo per ningú.
Fa algunes setmanes, Sala deia el següent.
Som nous a la categoria, per tant, a vegades et dona l'ascensió i aviam si poder no servim per aquesta categoria. Avui els nanos han demostrat que poden competir, que poden fer gols i que poden guanyar a qualsevol lloc.
Cos tècnic i jugadors s'esperen capgirar la situació.
En hoquei patins, els quatre equips catalans que participaran a la fase de grups de la Champions masculina ja coneixen els seus rivals. El grup A ha quedat enquadrat el Barça amb dos caps de sèrie més, el Liceo Gallec, el subcampió de l'hoquei Lliga, i el Barcelos portuguès, a més del Forte dei Marmi italià, equip contra el qual ja es van enfrontar a la temporada passada a la fase de grups. Contra el Barcelos també ho van fer, en aquest cas, als quarts de final d'aquesta Champions. Precisament el Liceo serà el primer rival a Europa aquesta temporada per al Barça, el 30 de novembre, només 5 dies després de l'enfrontament directe entre els dos equips de l'hoquei Lliga. Al grup B hi tenim dos catalans que ja s'han trobat en la fase anterior, aquest cap de setmana passat, Reus i Calafell, que s'enfrontaran també a dos portuguesos, Benfica i Sporting. Ens omplies de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
Sorteig exigent per Reus, Deportiu Virgínies, a la fase de grups de la màxima competició europea d'hoquei patins masculina. Després de fer els deures i passar de manera solvent a la fase prèvia, els reusencs han caigut al grup B. En aquest grup també hi ha el Calafell, així que hi haurà un nou episodi d'aquesta recent rivalitat provincial. Pel que fa als altres dos equips, dos o durs d'arrossegar amb un Benfica i Sporting de Portugal com a grans rivals a batre. Trencar la supremacia portuguesa és un repte d'alçada per als lots i negres. Encara que amb la remodelació del Palau d'Esports, tot això ho fa un gran al·licient per viure novament nits europees a la capital del Baix Camp. Els reusencs arrencaran davant l'Sporting a casa, es desplaçaran a Calafell a la segona jornada i visitaran la pista del Benfica a la tercera. A la quarta rebran el Lisboa a casa, a la cinquena rebran el Calafell i tancaran la fase de grups a la pista de l'Sporting de Portugal. Grup complicat, però si una plantilla pot donar la campanada en un grup d'alta volada, aquesta és la reusenca, que necessitarà la millor versió de Sergi Aragonès, Càndid Ballar i Marc Julià per quedar entre els dos primers del grup.
Gràcies, Aleix. El grup C, el Lleida Llistes, tornarà a veure les cares amb el vigent campió, el Porto, com ho va fer també a la fase anterior, on van empatar. Per cert, també hi ha un altre portuguès, el Tomar, que és l'actual líder de la Lliga Portuguesa i que va deixar fora el Noia a la fase anterior, i el Tricino italià. Guagulla de ràdio, Sergi Guiu.
Ells ja han quedat emmarcats dins el grup C de la fase de Lliga de la Champions i s'hauran de veure de nou les cares, entre altres, contra el campió d'Europa, el Porto, contra qui aconseguien un empat a un de molt mèrit aquest divendres al vespre en aquesta fase de grup celebrada a la capital del Seria. El 30 de novembre, el Finques Prat s'enfrontarà a Lleida amb el Tomar portuguès, que a part de ser el campió de la Copa del seu país està demostrant ser un equip molt fort en aquesta Champions. El 14 de desembre haurà de viatjar a Itàlia per jugar contra el Tricino, vigent campió de la Lliga Italiana, i ja el 2024, l'11 de gener, l'equip d'Atas veurà les cares amb el Porto, l'11 de gener a Lleida, tal com dèiem, i el 25 del mateix mes a Portugal. La segona ronda davant el Tricino serà el 8 de febrer i el 29 d'aquell mes els atans jugaran l'últim partit de la fase davant el Tomar. El capità de l'equip Sergi Duc admet que és un grup molt complicat de Champions, però se sent amb capacitat per passar a quarts.
És un grup molt fort, un grup de moltíssim nivell, però penso que ens veiem amb opcions de lluitar a la classificació. Al final passen 2 de 4 i són 6 partits, no? I a 6 partits, 3 a casa, ens hem de fer molt forts, hem d'intentar treure els màxims punts possible, i fora de casa, doncs, fer partits molt serios, anar a competir a totes les pistes i intentar rascar els màxims punts possibles per a per intentar aconseguir aquesta classificació.
L'entrenador del Finquespas Lleida, Edu Amat, confia que l'equip deixarà el nom de la ciutat en bon lloc i espera que aquesta també gaudeixi de la competició i de l'equip.
Aquesta competició és per disfrutar-la i volíem poder-la disfrutar a certes pistes, i penso que el que ens ha tocat, hi haurà molt d'ambient, hi haurà molt de... respirarà molt de hockey i ho disfrutarem. Esperem que la gent de Lleida disfruti d'una gran fase de grups. Portem a casa tres equipassos a nivell europeu i, bueno, de ben segur que nosaltres treballarem per intentar deixar el Lleida el més amunt possible.
Ho escoltàvem anteriorment. Dels quatre grups que s'han format, passant dos dels quatre equips que hi ha en cadascun d'ells. Aquests s'aniran a uns quarts de final, en partit d'anada i tornada, en què es jugaran el passi a la Final Four de la Champions.
Gràcies, Sergi. Finalment, al grup D no tenim cap català. Dos portuguesos, l'Oliveirense i Valongo, l'Odi italià i el Sant Omer francès. Recordem que aquesta tercera fase, ja amb tots els equips en acció, arrencarà el cap de setmana del 30 de novembre i acabarà el 29 de febrer, com anàvem sentint. Els dos primers de cada grup es classificaran pels quarts de final. I a l'hoquei Lliga Femenina, avui es juga un partit avançat de la vuitena jornada entre Igualada i Palau, a partir de les 9 de la nit. Les vallesanes, que són segones a dos punts del líder, el Vilassana, volen posar pressió a les del Pla d'Urgell, que no juguen fins dissabte, mentre que l'Igualada vol donar la sorpresa i sumar per sortir de la part baixa. De moment han sumat 4 punts després de 7 jornades. Per cert, pel que fa al millor gol de l'hoquei Lliga, en aquest cas a la competició femenina, que recordeu que podeu votar cada dilluns i dimarts al matí al Twitter, a la xarxa X, @esportsenxarxa, el guanyador ha estat el d'Alba Garrote, del Corunya, amb el 50% dels vots, 48% en concret, que s'ha imposat als grans gols d'Ona Castellví del Manlleu, d'Aina Florenza i Berta Busquets, totes dues del Palau, que, com dèiem, juga avui a la competició masculina. Recordem que cap setmana 5 equips, tots ells catalans, han disputat Champions i, per tant, només s'han pogut disputar 3 partits. En waterpolo, el Club Natació Sabadell buscarà aquesta tarda aconseguir la seva quarta Supercopa d'Europa, un dels reptes que més il·lusionen aquest inici de temporada. Els vallesanes campiones de l'última Champions jugaran a la piscina de l'Upsi de Budapest, a la capital hongaresa. L'equip de David Palma ja és a Hongria des de divendres, ja que dissabte va jugar contra Dunaj Baros a la tercera jornada de la Champions aquest any, amb victòria més petita del previst, 8-9. Sobre el paper, el Sabadell ha de ser superior avui per endur-se el títol, tot i que l'equip no se'n refia de les hongareses. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, ha acabat de dinar fa uns instants la plantilla de l'Astralpul Natació Sabadell i en uns minuts es dirigeix cap a l'hotel de concentració per descansar abans del partit d'aquesta tarda contra l'UPSE de Budapest, aquí a la piscina Alfred Hayos de l'illa Margarida, on l'equip de David Palma buscarà aconseguir la quarta Supercopa d'Europa i desfer l'empat que hi ha al capdavant del palmarès ara mateix amb l'Olympiacos. Arriba com a favorit l'equip sabadellenc amb aquesta condició de campió de la Champions. Davant hi haurà un UPSE campió de l'Eurocup, però amb una plantilla molt rejuvenida. Tot i així, no se'n refia el tècnic David Palma.
El factor de jugar com a local els hi donarà molta embrancida, no? És una piscina molt mítica, que estarà a tope, que les animarà molt. Crec que elles no tenen cap tipus de pressió per això, perquè és un equip jove. Jo, si fos l'entrenador de l'UPSE, plantaria la final, com deia el Cruyff, per sortir a disfrutar-la, no? Jugues contra el campió d'Europa, no tens cap pressió. Som nosaltres les que normalment portem la pressió i l'obligació de guanyar.
A 6:45 de la tarda començarà aquesta final de la Supercopa d'Europa femenina a la piscina Alfred Hayos de Budapest. Es podrà seguir el partit en directe a l'antena de Ràdio Sabadell.
En futbol sala, avui tenim partides de la primera masculina entre el primer i el segon, Barça i Cartagena. Els veronals, amb molts partits a les cames i encara amb moltes baixes, volen ampliar distància amb els murcians, que ara tenen a 4 punts. Així ho destacava l'ala blaugrana Adolfo.
Un partidazo en Cartagena, un equipo que lleva ya bastantes años haciendo las cosas muy bien, una plantilla que se ha reforzado con jugadores muy importantes, que tiene un gran entrenador y que practican un futbol sala muy, muy alegre y muy ofensivo, el cual debemos hacer un partido en la línea de todo lo que venimos haciendo y bueno, pues es primero contra segundo y bueno, este partido puede marcar ahí una diferencia bastante buena si conseguimos los 3 puntos, pero sabemos que va a ser un partido muy difícil.
A la convocatòria hi ha els 9 jugadors disponibles del primer equip, a més dels 3 del filial, Touré, Harrison i Martí Antolín. Aquest Cartagena-Barça avançat de la 14a jornada començarà a 9:15 del vespre. La resta es disputarà a principis de desembre, quan el Barça estarà disputant la ronda elite de la Champions. I abans d'acabar, un apunt de bàsquet, ahir ho dèiem, la Lliga Femenina s'atura pels partits de seleccions en una nova finestra FIBA, i volem repassar en quin moment arriben els equips catalans que disputen la màxima categoria estatal. El que ha tingut un inici més irregular ha estat el Cadí-la-Seu, que el Marat tenia a tocar la classificació per a la següent ronda de l'Eurocup a la Lliga, sumat 4 derrotes per només 2 victòries. El Barça Sant Feliu es troba a mitja taula amb un balanç de 3-3 i qui arriba millor a l'aturada és l'Esperon i Girona, ja amb pràcticament tota la plantilla al complet, amb la feina feta a l'Eurocup en ple de victòries i en quarta posició a la Lliga, amb 4 victòries i 2 derrotes. Televisió Girona, Luna Blanco.
L'Uni Girona afronta un cap de setmana de descans després de deixar els deures fets abans de l'aturada per les finestres FIBA. Un Espart que ha aconseguit enllaçar 6 victòries consecutives, comptant Lliga i Eurocup. I un equip gironí que ha anat de menys a més, veient com algunes jugadores arribaven en comptagotes. Escoltem a Laura Antoja, entrenadora de l'Espart Girona.
Mira, començo pensant que almenys ara ja ens coneixem tots, ara ja em coneixen a mi, ara ja saben més o menys què vull, ara ja elles entre elles comencen a conèixer, ja estan totes a dins de la pista, ja estan totes entrenant juntes i ja sabem què és Fontejau, ja sabem que hem aterrat tots en aquí. Aleshores, per mi era molt important arribar en aquest moment amb la valoració de victòries, doncs, que ens donés aquest coixí de dir hem de seguir treballant.
Les jugadores de Laura Antoja van patir el tram inicial de la Lliga, al tenir l'absència de jugadores importants i determinants. Però amb el pas dels partits, a mesura d'anar agafant confiança, l'equip s'ha anat consolidant fins a arribar a un gran potencial. Un conjunt gironí que rep amb els braços oberts aquesta aturada, després d'un mes intens i carregat de partits. I unes jugadores que aprofitaran per descansar i agafar forces pel llarg tram que queda de competició. Un únic que reprendrà la Lliga el proper 16 de novembre a domicili, a la pista de l'Encino Lugo, equip que suma 2 victòries en Lliga Femenina.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Guillem Vicí del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. Cuplejant. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Cuplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Digues una cosa que t'agradi i començaràs el dia bé. 2 minuts d'espera i no et cremaràs la llengua amb el cafè calent. Posa la camisa i deixa 3 botons oberts perquè s'hi coli el vent. Que avui fa calor i hauràs de córrer, que si no perdràs el tren. Que ja és estiu i el sol s'allarguen i els carrers s'omplen de gent. Ja no hi ha lloc a les terrasses i tu demà ja fas vacances. Pensa bé com gastaràs el temps per viatjar ben lluny, per fer tantes coses junts. I l'únic que vols estiu és teu. Porta la guitarra com si quatre acords i cantarem cançons d'abans. Peus a la piscina i un parell de birra, cinc dies per endavant. Que ja és estiu i els sols s'allarguen, però les nits valen molt més. Veurem néixer les llums des de la platja, mentre tu escrius a la sorra que ningú ens pentava més. El temps per viatjar ben lluny, per fer tantes coses junts, i l'únic que vols és temps i uns dies molt més llargs.
Bona tarda, és dimarts 7 de novembre de 2023 i els parla Marc Castro.